Notícies en xarxa.
Són les 11. Bon dia. Us parla José Lorenzo. L'advocat de l'exsecretari general d'Interior, César Puig, Jaume Alonso Cuevillas, ha qualificat d'inútil, superflu i prescindible el tràmit de comunicació de la interlocutòria de processament que la magistrada de l'Audiència Nacional Espanyola, Carmen Lamena, ha fet aquest dilluns al matí als processats. Cuevillas ha explicat a la sortida que la comunicació ha durat menys de 2 minuts per cada acusat, ja que el tràmit és molt breu i rutinari i consisteix en preguntar-los si coneixen la interlocutòria de processament i si estan conformes i si volen afegir alguna cosa més. Anem a la cultura. A Ponent, el quadre de les Menines és el protagonista de l'exposició de primavera del castell d'Os de Balaguer, a la Noguera. 30 artistes exposen la seva versió de la pintura de Velázquez. Ràdio Rosselló, Vicenç Berman, explica'ns.
Bon dia. Diego Velázquez va pintar el quadre de les Menines, que actualment es troba exposat al Museu del Prado de Madrid l'any 1656. Ara, més de 350 anys després, una trentena d'artistes ha realitzat la seva reinterpretació personal d'aquella obra amb la que el pintor andalús va representar la família de Felip IV. D'aquesta manera, l'associació Castell Grup ha donat forma a l'exposició de primavera que acull el castell d'Os de Balaguer i a la que han participat tots els artistes que anteriorment havien exposat en aquesta fortificació del municipi de la Noguera. D'aquesta manera, les infantes de Velázquez queden representades amb tot tipus de materials, mides i colors. Josep Talamonte és un dels organitzadors de l'exposició.
Molts han interpretat les meninas o les infantes, sobretot Picasso, que ha treballat única i exclusivament quasi amb els quadres de les Menines. Llavors vam proposar i tothom es va entusiasmar, no? Tant amb escultura com amb pintura, hi ha abstraccions, hi ha de tot.
La mostra es pot visitar els dissabtes, diumenges i festius fins a final de mes.
Pel que fa a medi ambient, diversos ajuntaments de la Garrotxa han posat en marxa una campanya per capturar vespes asiàtiques. La intenció, les captures, les reines fundadores abans que aquestes creen els seus nius. Ràdio La Vall, Idoia Sansa.
Bon dia. Amb l'arribada de la primavera, les vespes asiàtiques que han sobreviscut a l'hivern i que són reines fundadores comencen a alimentar-se i a fer créixer els seus nius. És per aquest motiu que diversos ajuntaments de la Garrotxa han instal·lat trampes per capturar-les. I és que ara és quan la captura és més efectiva, tal com explica Francesc Canalies, director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.
L'important és capturar la reina en el moment inicial, perquè un cop la reina ha format les primeres fases del niu i està ja posant ous i fa de reina, per entendre'ns, capturar les obreres, doncs cada una és capturar-ne una. Capturar una reina és capturar una colònia.
Per això les trampes només estaran instal·lades durant un mes i mig. Al llarg d'aquest temps, diversos apicultors les controlaran cada uns 10 dies i faran un registre dels exemplars capturats.
I encara afegirem abans d'acabar que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà convida els ajuntaments a adherir-se al conveni marc per a la construcció del centre de protecció d'animals que s'ha planificat al costat del centre de tractament de residus de la comarca. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Bon dia. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha projectat la construcció d'una nova protectora d'animals comarcals al costat del centre de tractament de residus de Pedret i Marçà. Un nou equipament que haurà de donar servei als animals abandonats, perduts o ensalvatgits en unes instal·lacions àmplies i òptimes per donar aquest servei. Des de l'ens supramunicipal es convida els ajuntaments de la comarca a adherir-se al conveni marc per poder tirar endavant aquest projecte. De moment, el finançament per aquest nou espai per animals l'han aportat la Diputació de Girona, al Consell Comarcal i l'Ajuntament de Figueres a aportar l'import del cost de l'obra a la construcció. Fins ara, diferents ajuntaments fan aportacions al Consell Comarcal perquè aquest ens li faci el servei de recollida d'animals abandonats o perduts, que en aquests moments es fa a través de la protectora d'animals i plantes de Figueres.
Dissabte 21 d'abril a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, concert amb Mazzoni i Istanbul Ensemble. Istanbul Ensemble, 5 músics turcs coincidiran amb 3 catalans, la base habitual del grup Mazzoni. Junts preparen nova música, estenent un pont entre les dues ribes llunyanes del Mediterrani. Dissabte 21 d'abril a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Estàs a punt per a l'inici de temporada? Ja t'has mirat bé la imatge que transmet el teu negoci? HM Disseny Gràfic Creatiu. T'ajudem a trobar la millor imatge per al teu negoci o botiga. HM Disseny, treballem en dissenys de logotips, en desenvolupament web i en servei d'impressió, també en producte promocional. Aprofita-ho ara i contracta un paquet de pretemporada. Trobaràs un servei adaptat a les teves necessitats. Consulta què fem al web hmdisseny.com i si vols una atenció personalitzada, truca al 677-04-1160.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Molt benvinguts. Comencem una nova de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Comencem setmana, passem aquest equador d'aquest mes d'abril, setmana del 16... el 22, que ja serà la prèvia de Sant Jordi, i m'imagino que aquest diumenge, dia 22, aprofitant això que és la vigília, algunes localitats ja faran els actes de Sant Jordi o també s'avançaran, i alguns també aprofitant això per fer-ho el diumenge 22, pot ser per l'afluència, més afluència de gent. Aquí no, aquí el dia 23, però suposo que alguna activitat que altra hi haurà. Això ho sabrem ja a l'apartat d'agenda per celebrar aquest dia festiu, que no és festiu, però que tothom el fa festiu, que alguns fins i tot havien escoltat veus o comentaris que s'hauria de canviar l'11 de setembre per Sant Jordi, per fer el dia 23 d'abril, Dia Nacional de Catalunya. Alguns llocs, alguns foros havia estat escrit de fer aquest canvi de dates. Però bé, és aquell dia que el calendari no és vermell, excepte si te cauen diumenge o allò que podríem dir una mitja festa si te caigués en dissabte, però tothom el fa que sigui un dia festiu. L'afluència de gent que surt al carrer, a les parades, a comprar el llibre, a comprar la rosa, això fa que sigui un dia tan especial el 23 d'abril i que nosaltres, com no, també ho celebrem des d'aquí, des de la ràdio. Molt bé, doncs engeguem aquesta edició d'avui dilluns, comencem aquesta setmana i, com sempre, amb tota una sèrie de continguts. I començarem. Primer, el que fem, parlant del temps, sabrem com està la situació meteorològicament parlant des de les nostres estacions. Primer, per saber els valors, quina és la temperatura actual de terra endins, del meteolescala.com i de Arran de Mar del Club Nàutic L'Escala. I en Sergi Corral, des del seu blog, ens explicarà què ens espera tant per avui com per demà. També tenim aquest resum de premsa que ens porta l'equip de notícies en xarxa Edició Matí, per tota aquella gent que no hagi anat a buscar el diari i hagi d'anar o tan sols tingui la curiositat de saber què parla avui les portades de les revistes... Ai, anava a dir, estava ara... Ara el camp m'assenava el dimecres, les portades dels diaris generals, no de les revistes del cor, que ja tocarà el dimecres, que ho fem a la secció amb la Núria, però avui és avui i cada dia és del resum de la premsa general. Felicitarem a tothom que sigui el seu sant i que sigui també que sigui el seu aniversari. Parlarem d'una notícia de fa un any, que aquí hi haig de posar-hi aquells punts que tatxen tot, que, perquè ara fa un any estàvem en Setmana Santa, i a Setmana Santa no teníem informatiu. Però ara fa 5 anys sí que teníem notícia. Vol dir que estarem ara uns dies sense notícies d'ara fa un any, però sí que continuarem amb les de ara fa 5 anys. I el refrany Odi tot el dia avui ens la portarà en Víctor Pàmies des del portal Festa Festa, com cada dilluns, dimecres i divendres. I la Montse Hidalgo, la seva proposta és l'un per un, i avui amb un personatge mediàtic com és Boris Izaguirre, amb motiu de la publicació de la seva darrera novel·la, Tiempo de Tormenta. Avui també és el dia de l'esport amb l'Eli Jiménez, però passarem a la segona hora perquè tenim abans una entrevista per parlar del programa Àncora, amb la Lídia Bosch i l'Alfons Martí. Ja en donem més detalls d'aquest programa que es presentava dintre el marc del Pla de Barris, i avui ens explicaran moltes més coses d'aquest programa. Per això, la secció de l'altre esport la passarem a la segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Bé, tot això és el que formarà part d'aquesta primera hora, des d'ara fins al punt de les 12 d'aquest magazín de cada dia de dilluns a divendres, que Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I si volen ser-hi, si em volen acompanyar, començarem. Ho farem, com sempre, amb la primera secció, que ens parla del temps, i el primer que fem anem als valors. Terra endins, tenim una temperatura de 16 graus en 7, amb una humitat del 78% i una sensació tèrmica igual a la temperatura. 16 en 7. Arran de mar, més alta, 17 graus en 5. Amb una humitat del 74%. I en quant a la previsió, ens diu en Sergi que hem començat el dia amb un cel variable de matinada, núvols clarament en augment. Al matí quedarà el cel ja molt tapat i augmentarà així, i aguantarà, més ben dit així, fins a mitja tarda. Com a molt, arribaran a caure 4 gotes. Al vespre i nit, els núvols aniran marxant i quedarà un panorama molt més serè. El vent, tenim ara un gregal fluix, entre ara al migdia, però la tarda girarà cap a tramuntaneta, i la mar arrissada de matinada. Hem començat amb aquest mar, amb aquest estat de la mar, i ara, a partir de mig matí, entrarà el marejol. Això per avui. Per demà dimarts, un cel serà tot el dia, només amb algunes bandes de núvols alts i prims a primera hora, ambient assolellat i molt temperat al migdia. El vent mestralet molt fluix de matinada en calmes al matí. A migdia dominarà la marinada i la mar arrissada durant tot el dia. La temperatura de l'aigua del mar ja la tenim ara en 13 graus. Estàvem en 12, en 4, i hem passat ara ja a 13 graus. De moment la cosa va en augment. A veure si va siguent així, tot i que a vegades passa això, no? Que no ens diu la ciència que això hagi d'anar en augment, sinó que alguna vegada pot fer un retrocés. Molt bé. Això és el que ens parla el temps, i ara és aquell moment que ens anem al que ens expliquen l'equip de notícies en xarxa Edició Matí. L'Helena Puigdueta, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujador. Resum de premsa general.
Thank you. els diaris, de nou la premsa del dia. Portades de la jornada, allò que és protagonista, per tant, al quiosc, allò que és protagonista de les principals capçaleres. Hem explicat ja les del territori, la premsa local i comarcal, i hem d'afegir, per tant, ara, les de la premsa generalista. Taís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
I aquí passa el mateix que passava ara fa uns minuts, quan explicàvem la premsa comarcal. Tots els diaris obren edició amb la mobilització d'ahir a Barcelona i per exigir, per demanar la llibertat dels polítics que són a la presó. De fet, l'Ara i l'Avui, dues publicacions, coincideixen fins i tot avui en el titular.
Sí, comencem per l'Ara, que diu clam per la llibertat i la fotografia ocupant pràcticament tota la portada ens ofereix una imatge aèria de l'avinguda paral·lel a l'alçada del jardí dins de les tres xamaneies, plena de gom a gom.
A la part inferior d'aquesta portada, però, també llegim un titular en clau internacional. És sobre el conflicte de Síria.
L'atac aliat no atura l'ofensiva de l'Assad, diu l'Ara. Explica que el règim sirià intensifica les operacions militars contra els enclavaments rebels.
I el que dèiem, el punt avui, un titular, Taís, pràcticament calcat, el de l'Ara, clam de llibertat.
Centenars de milers de ciutadans tenyeixen de groc Barcelona per reclamar la llibertat dels presos i exiliats polítics. A la segona pàgina ofereix una visió panoràmica i molt més àmplia de la riuada de gent que va omplir de llaços grocs, banderes i estalades al paral·lel.
Tercera portada del matí, portada del diari La Vanguardia. Aquí el titular és protesta multitudinària i per demanar la llibertat dels presos.
La marxa reuneix independentistes i líders sindicals i dels comuns. En subtítols, La Vanguardia també es fa ressò de l'entrevista de Carles Puigdemont a TV3, afirmant que vol evitar les eleccions, però sense revelar com, anota el rotatiu.
La fotografia és d'una avinguda paral·lela tapaïda de manifestants i en el peu de foto constaten que el carrer es va tenyir de groc.
També llegim que creix la desconfiança del PSOE per la gestió de Rajoy a Catalunya. El líder socialista manté el suport al 155, però qüestiona l'estratègia de l'executiu. I encara un tercer titular de La Vanguardia, els pàrquings de les finques privades s'han d'adaptar al cotxe elèctric. La Unió Europea obliga a tots els garatges a tenir punts de recàrrega abans del 2021.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb El Periódico, que obre amb Carles Puigdemont i una de les seves frases literals. Hi ha temps per evitar eleccions.
L'EN anuncia que després de Jordi Sánchez es proposarà un altre candidat i condiciona el desbloqueig a una reforma legal que li permetria optar al càrrec a distància. I fotografia de portada per als milers de persones que van sortir al carrer per exigir l'alliberament dels polítics empresonats i titular al periòdico La Marea Groga inunda el paral·lel.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens portaven l'Helena, la Taís i l'Oriol, l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí. I d'una banda ens anem a l'altra, toca ara els sants aniversaris, notícies i refranys. I ho comencem per el santoral. I ens toca girar un altre full d'aquest almanac del pagès. Anem avui a dia 16. Ens diu que la lluna nova està en Àries, i és Santa Engràcia, Sant Oribi, Sant Benet i uns dels sants Joseps que hi ha, perquè hi ha diversos Joseps en el calendari, en el santoral. Si haguéssim el calendari, en trobaríem diversos. Sant Josep Obrer, Sant Josep Oriol, Sant Josep de Calassanç i el Sant Josep que celebra tothom el 19 de març. I la santa del dia, més ben dit, santa, avui és Santa Engràcia de Saragossa, que és la patrona d'Aragó i de la Universitat de Saragossa. Va ser una jove vehement i agraciada que es va formar dins el cristianisme. I aniversaris, qui fa anys avui? Doncs avui hem de felicitar Xavier Cerdà, que en fa 60, Emilio Aragón, que en fa 59, Conxita Martínez, que en fa 46, i el nostre director, l'Abel Font, que en fa 48. Doncs moltes i moltes felicitats, que passeu un molt bon dia. I parlant de notícies, ja ho explicava, com fèiem el sumari, que estarem uns dies ara sense notícies perquè justament ara fa un any, aquests dies és que hi ha Setmana Santa, doncs no hi ha informatius, per això no tenim notícies d'ara fa un any, però sí d'ara en fa 5, notícia que deia que l'Ajuntament de l'Escala està estudiant la possibilitat de construir una nova comissaria per la policia local. Li sona d'alguna cosa, això? Se'n parlava fa poc a les notícies, però no d'una nova comissaria, sinó de l'ampliació de l'actual. Inclús recordo't, si no vaig errat, algú em corregirà, que una de les possibilitats era posar la comissaria on hi ha actualment l'Esbotzada, on hi ha l'Espai Jove. Allà es havia pensat, en un principi, de posar-hi la comissaria de la policia municipal. Bé, i acabem amb el refrany o dita del dia que ens la porta Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Fer tots els papers de l'auca. I podem fer dues lectures interessants d'aquesta frase feta. D'una banda, es pot referir al fet de venir-se a fer qualsevol cosa de què es pugui treure profit, adaptar-se a qualsevol ambient, circumstància o situació. I d'altra banda, també es refereix a les persones que serveixen per qualsevol situació. Habitualment, s'utilitza quan algú ho ha de fer tot, sense comptar amb gaire complicitats o ajuda d'altres persones. Però ja ens prevé el refranyer que no es pot nedar i guardar la roba, o repicar les campanes i anar a la processó. Per tant, no ho veu pas en sentit positiu, sinó més aviat tot el contrari. Fer tots els papers de l'auca.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Fer tots els papers de l'auca, avui era la dita que ens comentava Víctor Pàmies dintre aquest apartat de Sants Aniversaris, Notícies i Refranys. Bé, i ara és aquell moment d'encetar la nostra primera mana, la nostra primera ampolla musical Gran Reserva, aquesta música de la bona amb etiqueta negra amb lletres daurades. I com cada dilluns, de la llista dels set capdavanters, sempre fem la presentació dels candidats i també escoltem cançons que ja hi formen part d'aquesta llista, que la podeu seguir cada dissabte i cada diumenge a les 7 de la tarda al programa que ens porta la Cristina Cantal, els set capdavanters. Programa de l'actualitat de la música en català, entrevistes a grups i també a aquestes llistes que ens presenta. Molt bé, doncs un dels candidats a entrar en aquesta llista dels set capdavanters és el grup Obeses, amb el tema Ens en sortirem, també d'un treball discogràfic, el que acaba de presentar, que porta el mateix títol. Ara feia temps que no escoltàvem Obeses i han tornat amb un tema com aquest, Ens en sortirem.
Malgrat que sembli que de fet ningú ens entén, mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Saps prou bé que aquella nit vam ser els amos del carrer. Prou bé que el que vam viure mai ningú podrà desfer. Quan el sol va despuntar ja érem més d'un centenar amb les cares plenes d'un somriure clar. Vam escriure un nou destí, els que vam ser i vam ser herois, vam ser heroïnes, vam ser històries sense fi. Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust de mar. Saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. L'esperança dins dels ulls per saltar tots els esculls. Quan la causa és noble cal salvar l'orgull. I per fi ens vam alçar els que hi vam ser i donaríem mil vegades per tornar-nos a guanyar. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'en veus que hi passa el sac no diu mai blau. Però l'hem somiat. Junts vam ser milions de crits, dels porucs i els atrevits, ressonant fins a tocar-ho amb els dits.
Passa un dia pel record, però tots aquells que el temps va vèncer i no a veure, però que hi van deixar el seu cor. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'empeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. M'has de creure si et dic que ens en sortirem. Ens en sortirem, ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'envers que hi confiï cegament, has de creure sempre que ens en sortirem. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'envers que hi confiï cegament,
ens en sortirem. El grup de Tona Obeses, liderat per Arnau Tordera, que ens porten un nou tema que està intentant, està a la llista de candidats esperant les votacions per entrar a la llista dels 7 capdavanters, que estic segur, perquè és un tema molta força, que hi entrarà. Per poder votar, doncs molt fàcil. Trobaran a la TI ja de la una, a la nostra pàgina web, aquell apartat que posa la llista dels 7 capdavanters, entran allà clicant en un enllaç poden accedir al lloc de les votacions per decidir quins són els 7 capdavanters de la setmana, quins són els 7 millors intèrprets en català, ja siguin grups o siguin cantants individuals. Molt bé, continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Cantant en solitari, pot ser que queda més bé que individuals, no? Segur que sí, sí. Cantant individual, queda un xic que sembla que no fa més per la música. Solistes, grups. Bé, com dèiem, avui el protagonista de l'apartat de la Montse Hidalgo, aquest un per un, aquesta secció que es fa una entrevista a un personatge anònim o conegut, aquesta vegada podien dir mediàtic, perquè és molt i molt conegut, sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. Avui, una entrevista amb Boris Izaguirre, que no et deixa mai indiferent pel que diu o pel que explica, amb motiu de la seva publicació, de la seva darrera novel·la, Tiempo de Tormenta. Ens en dona molt més detalls i ens explicarà molt més bé la Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Diuen que darrere d'un gran home hi ha una gran dona. Més enllà del clixé d'aquesta frase feta, gràcies a la seva nova novel·la, hem descobert qui és la gran dona de la vida d'aquest veneçolà nascut a Caracas fa 52 anys. Obrim un llibre anomenat Tiempo de Tormentas i alhora part de la vida de Boris Izaguirre, famós al nostre país gràcies a la televisió, brillant, com ha demostrat el reconeixement de la seva feina literària, treballador, inquiet i sempre sorprenent. Boris Izaguirre, benvingut. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
De res.
¿Qué
tal? Encantado, muy bien, muy contento. Sobre todo de estar en Barcelona, porque yo viví aquí en una etapa que yo siempre llamo, pues yo creo que yo fui de la última generación del puente aéreo, porque antes del AVE, pues evidentemente era el gran medio de comunicación y siempre fue para mí una nueva enseñanza de España el vivir entre Madrid y Barcelona durante 8 años. Descubrí cosas muy increíbles en ese tiempo, por ejemplo, que cuando yo hice el gran paso de turista a business, que yo pienso que es un momento en la vida muy importante, me di cuenta que todas las veces que tomaba el avión, sobre todo en las mañanas, muy temprano, veías debajo de todas las butacas una gran cantidad de calcetines ejecutivos negros y muy pocas medias de mujer. Y ahí yo realmente siempre pensé, claro, aquí claramente hay un problema de desigualdad.
Hablemos de mujeres. Belén Lobo, ¿Tiempo de tormentas es un homenaje a su madre? ¿Es una muestra de amor?
Bueno, yo entiendo que a mi mamá no creo que le daría mucho gusto la idea de la palabra homenaje, porque yo creo que a nadie en el fondo le parece bien lo del homenaje. Pero lo de la muestra de amor sí pienso que tampoco necesitaría subrayarlo, porque ya sabía que existía, ¿no? Es verdad que yo podía haber escrito esta novela mucho antes, porque esta novela ha estado dentro de mí por mucho tiempo, pero me hizo reflexionar mucho sobre la necesidad de ella o la utilidad de ella tras su muerte. Porque siempre he pensado que la extraordinaria relación que sostuvimos mi mamá y yo durante 49 años fue una relación de amor desde el principio, desde el minuto uno hasta el minuto final de su partida, pero también fue una montaña rusa. No tanto por nosotros, sino por la sociedad a la que nos enfrentábamos los dos. Pues yo pienso que mi mamá, en su manera de entenderme, de asumirme y de defenderme, se dio cuenta que era una cuestión de dos. Y por eso yo pienso que más que una novela autobiográfica, como la comentamos, es la historia de ella y después, evidentemente, de nosotros dos, ¿no?
¿Ella, Belén o mamá?
Sí, bueno, porque es que yo creo que eso que decimos todo el tiempo de mi diferencia, de que yo nací diferente, yo nací en un lugar muy extraordinario, es decir, probablemente si hubiera sido en un país europeo o en Estados Unidos, habría sido todavía más extraordinario, pero mis padres formaban parte de un núcleo cultural y de una generación muy marcada por sus decisiones en un país como Venezuela, en el tercer mundo, un país que toda mi vida, toda mi edad, siendo un país en vías de desarrollo, y que evidentemente nunca se desarrolla, ¿no? Y ellos eran muy especiales, y yo, claro, yo cuando veía de repente en el teatro, cuando por fin ya aprendí a leer, pero antes incluso sin saber leer, sabía que estaba el nombre de mi mamá puesto allí, ¿entiendes? Entonces, claro, yo sabía que esa persona, Belén Lobo, en realidad era otra persona que mi mamá. Y por eso yo me di cuenta o decidí que en público era Belén, porque a mí me parecía que la persona pública era Belén. Y luego cuando estábamos juntos, cuando estábamos muy juntos, entonces pasaba a ser mamá.
Nació en una casa bien, una casa culta, la trayectoria de su madre, de su padre. Recibió una buena educación y el apoyo de sus padres en todo momento.
Sí. Sí, Rubén siempre dice que yo no fui a la universidad, mi hermana tampoco, y mi hermano mayor sí, pero Rubén siempre dice, bueno, claro, es que tuvisteis la suerte de que Rodolfo y Belén eran vuestra universidad, ¿no? Eso también es cierto, pero también es verdad que esa forma de ser, esa casa, cuando abrías la puerta había que enfrentarse a la realidad que era un país en vías de desarrollo, encima muy violento. Venezuela, es verdad que ahora hablamos de que la inseguridad se cobra más de 3.000 vidas cada año desde que el chavismo está, pero antes las cifras también eran muy alarmantes, es un conflicto del país. Yo creo que siempre es bueno explicar esto porque para mí, yo creo que me formó muchísimo entender esas diferencias. Y creo que mi mamá también se aprovechaba de esa situación, en el sentido de que ella, claro que construía un refugio y claro que construía una casa que era como ella quería ser, pero es que mi mamá nos inculcó a todos, no necesariamente así como que marcándolo o rigiendo, esto es lo que tienes que aprender, sino pues cuando ese cuento que mi mamá a veces nos decía, de que claro, cuando ella le tuvo que decir, le pidió a su papá que la apoyara en su deseo de ser bailarina, su papá le dijo, eso no es, ¿eso qué es? Usted lo que quiere es ser puta, le dijo. Y entonces ella decidió marcharse de su casa, porque entendió claramente que ese muro no lo iba a poder derribar y lo apartó y se marchó. muy joven. A mí eso siempre me llamó la atención porque me pareció como increíblemente valiente. Porque de alguna manera, quizás por varón, tal, yo pensaba que me hubiera gustado haber estado allí más bien como para protegerla, para que no realmente le pasara eso, que hubiera conocido a mi papá antes o cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso yo creo que marcó muchísimo que yo entendiera también que tu independencia es importantísima, era muy importante para mi mamá, sobre todo como mujer, pero sobre todo como ser humano, es decir, que tú no, que no tengas que depender de nada, que no tengas que sacrificar tu personalidad de ninguna manera, ¿no? Y eso era lo que ella insistía mucho en que yo lo tuviera muy, muy claro desde el principio. Me da risa porque, bueno, no me da risa, es decir, quiero decir, ahora reflexionando pienso que mi mamá, una de las razones por las que se aferró tanto a la idea de que si no podía vencer la enfermedad que la aniquiló, se decía, es que yo no quiero depender de nadie. O sea, le horrorizaba esa sensación de que realmente tuviera que verse disminuida, pues, en su fuerza.
Un libro que recoge esa relación de madre e hijo. Y un libro en el que también, no sé si Boris Izaguirre realmente se desnuda. Le hemos visto, le recordamos todos en este país, en la televisión, pantalones
hace,
abajo, pero
hace
en este 20 caso...
años este año. Ahora no lo haría porque realmente, por fin he conseguido estar realmente delgado y no sé si sabría ser un sex símbolo a mi edad, ¿no?
Pero en este libro, más que el gesto físico, está el desnudarse interiormente. Bueno, explica cosas realmente duras, complicadas.
Claro, porque yo
40 años guardadas.
Sí, porque yo creo que yo tuve, quizás, probablemente, por mi inquietud y por mi curiosidad y claramente por mi manera de ser y por esa forma endiablada de llamar la atención permanentemente, que es la gran frase de mi mamá, no llames la atención porque ya llamas la atención, que era como yo quería titular el libro directamente. Pero yo creo que, como yo siempre digo, que como es la historia de nosotros dos, yo me he dado cuenta en su ausencia que yo sometí a mi mamá a cosas que evidentemente no estaban planificadas de ninguna manera. Es decir, yo pienso que yo aparecí en su vida claramente para cambiar muchas cosas y yo para aprender mucho de ella. Pero yo la sometí a ella a una serie de situaciones que quizás ella nunca se hubiera imaginado que hubiera tenido que pasar, ¿no? Como el hecho mismo de defenderme y como el hecho mismo de defender en mí que no claudicara, que no me mintiera, que no disimulara lo que yo soy. Y evidentemente todo eso quedó bastante expuesto y bastante arañado y molesto cuando yo atravesé una violación que evidentemente nadie nunca se imaginó que iba a suceder y que una vez que sucedió fue mi mamá verdaderamente la persona que decidió de pronto pues recoger todos esos pedazos rotos y ponerlos de nuevo en su sitio y levantarlos y echarlos a andar. Eso yo creo que fue una reacción que desde luego yo nunca más he vuelto a ver en mi vida de alguien capaz de hacer algo así, tan increíblemente valiente, tan increíblemente dolido y doloroso, pero con un objetivo extraordinario de levantar a esa persona y de sobre todo lo que decía mi mamá era, no vamos a permitir que esta violencia destruya lo que hemos conseguido, que es tu seguridad, tu fuerza en ti mismo, ¿no? Y que esto te obligue de pronto a plantearte que a lo mejor tienes que ser de otra forma, que a lo mejor te puedas sentir culpable que tú hayas provocado esto, que a lo mejor pienses que por ser homosexual te mereces que te pase esto, que era una cosa que yo creo que estaba muy en el aire, sobre todo en una sociedad tan machista y tan terrible como puede ser la latinoamericana y tan homofóbica.
Vamos a pedirle a Boris Izaguirre que abra su libro, que escoja un fragmento.
Muchas cosas en la vida son como una tormenta, y por eso el tiempo de tormentas nunca termina de irse, se mantiene. Regresa con el viento, las lluvias, pero algo en tu interior te hace saber que la tormenta está dentro de ti.
¿Boris Izaguirre ha conseguido todo lo que se ha propuesto en la vida hasta ahora?
No, pero sí he conseguido estar delgado, que es algo importantísimo. No, por supuesto que no. Yo creo que uno no debe nunca pensar que lo ha conseguido todo, ¿no? Yo creo
¿Quedan
que uno...
sueños aún?
Hombre, totalmente. Por ejemplo, sí, muchísimo, ¿sabes? A mí me gustaría muchísimo incursionar en otras formas de narrativa. Me parece que esa novela sí que ha quedado como yo quería que quedara y me ha dejado un poco como una necesidad de que quizás de repente podría tomarme un descanso de la prosa y de repente pues incursionar de nuevo otra vez en la dramaturgia, que fue lo que a mí primero me llamó la atención cuando empecé a escribir, quizás retornar a la idea del guión, pero todo ese tipo de cosas yo las siempre las he tenido un poco como apartadas, porque lo maravilloso de escribir una novela es que eres completamente libre, que es la obsesión de la vida de mi mamá y de la mía, ser totalmente independiente. Yo creo que por eso yo he trabajado tanto en otros medios de comunicación, para poder tener la independencia económica de poder después escribir lo que, como quiero escribir.
Esperamos los resultados. Boris Izaguirre, Tiempo de Tormentas, muchas gracias.
Gracias a ti.
Un per un.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
La figura d'en Boris Izaguirre, avui el protagonista a l'Un per Un amb la Montse Hidalgo, en Boris, que ha parlat de la seva última novel·la, Tiempo de Tormentas. Bé, continuem a Matins en xarxa i anem a conèixer el segon candidat a entrar a la llista. Són la Pegatina i amb aquest tema que porta per títol Madame.
Madame, la pena ja va minvant i l'alegria la porto en vena, la bogeria arribant. Per cavallanes espantem la fera, el terra m'està cremant. El ritme ja m'està alçant. Serà que em vaig a sobre, i que el temps em passa volant. Serà que em vaig a sobre, i que el temps em passa volant. Messiera, li toca a vostè. El dia a dia li treu la vida i ara se n'ha de desfer. De l'addicció a la rutina, el terra m'està cremant. El ritme ja m'està alçant. Serà que em vaig a sobre. I que el temps em passa volant. Serà que em vaig a sobre. Ara hi ha cor on hi havia os, i hi haurà pell on hi havia escut. Adéu a la tristor pel que hem perdut. Ara hi ha fe on hi havia Déu, i hi haurà veu on hi havia embut. Digue'm qui pensa per tu.
La Pegatina, que es presenta a la llista amb aquest Madame del seu últim treball, Ahora o Nunca. La Pegatina s'ha tenia present, a veure si serà un d'aquests que entrarà a la llista. Ja em penso que sí, perquè doncs, tenen tot un bagatge darrere seu i segurament no el veurem en els primers llocs. També amb el amb l'altre grup que presentàvem a Obeses, ho sabrem la setmana que ve, perquè estarem pendents també de les votacions d'aquesta setmana d'aquesta llista dels 7 capdavanters. Bé, continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. I és aquell moment que passem a l'apartat d'entrevista. Aquesta secció que ens porta a Belfont. I avui parlarem del programa Àncora, aquest programa que es presentava passat cap de setmana, una iniciativa de Pla de Barris. Ens en parla la treballadora social Lídia Bosch i l'Alfons Martí, que és membre de Càritas Parroquial, sobre aquesta iniciativa, aquest programa Àncora.
A l'apartat d'entrevista d'avui parlarem de gent gran i parlarem del programa Àncora. Aquest és el nom de l'acció del programa que es presentava, de fet, divendres a la sala d'actes i promogut des del Pla de Barris. Un programa que, grosso modo, el que busca és detectar i atendre convenientment aquelles persones grans que viuen soles i que puguin estar en risc d'exclusió o en risc de problemes de solitud, sobretot. Lídia Bosch, sigues molt benvinguda a la ràdio un dia més.
Gràcies, bon dia, i parlarem d'aquest programa.
La Lídia és treballadora del Pla de Barris i per aspectes com aquest que comentem avui. Però tenim també a l'estudi l'Alfons Martí, de Càritas Parroquial. Alfons, sigues molt benvingut. Què tal?
Gràcies, bon dia.
Alfons Martí i Càritas s'han implicat en aquest projecte. De fet, perquè Càritas ja té algun servei d'atenció o d'acompanyament a aquestes persones que viuen soles, fa?
Sí, ja fa bastants anys, 7, 8 o 9 anys, que anem als Pins, una vegada cada setmana, cada dimarts, i anem a visitar la gent dels Pins, els avis.
Com va anar la sessió de divendres? A veure, aquest com va anar? Potser ja no fem la pregunta tan genèrica, jo hi era, vaig venir-hi als primers instants. No tanta gent com hauria estat desitjable, fa?
No tanta gent, perquè el programa que volem engegar necessita de la col·laboració de molta gent, no? Vull dir, malauradament, es tendeix a l'individualisme i en un futur moltes persones que ara possiblement estan acompanyades es trobin soles. Llavors era un moment per captar gent i voluntaris per anar-se formant i anar treballant amb això. I malauradament no vam tenir massa gent. També s'ha de dir que el temps no va acompanyar gens, perquè...
Ja ho recordareu, divendres va ser un dia molt plujós, al vespre va fer un bon ruixat i poca estona abans de la xerrada plovia a base de vent.
Crec que l'actor que va incidir en la poca assistència, el fet de que estigués ploguent i ploguent amb força.
Què es va explicar en aquest acte? Va, per aquells que no hi vam anar, avui en farem 5 cèntims. El programa Àncora, ja ho dèiem, sembla que era divendres mateix, és promogut des del Pla de Barris,
sí.
Ho deia jo ara en l'entradeta, busca donar servei a les persones grans, sobretot, que viuen soles en el nucli antic. Però tot això, com es vesteix el programa?
El programa el que intenta és fer una detecció de les persones que es troben soles i amb algun risc d'aïllament o de patir alguna exclusió per motius físics o psíquics, que estan a casa i que poden patir pues, un aïllament. Cerca buscar voluntaris que facin com una xarxa que detectin aquestes persones, que es diran àncores o detectors, són persones detectores. I per trobar aquestes persones necessitem la implicació dels comerciants i dels veïns i veïnes del nucli antic, que són els que tenen el dia a dia contacte amb les persones grans que possiblement van a comprar o van a la perruqueria o van al banc. Llavors, veuen més diàriament aquestes persones grans. I el que haurien de fer, doncs, és apuntar-se o tenim una butlleta de col·laboració, apuntar-se i col·laborar, que ja he visitat a diversos establiments i ja la col·laboració per part de l'establiment la tinc ja més que solucionada, perquè els establiments volen col·laborar. Llavors, aquests establiments el que farien, o els comerciants, el que farien és com de detectors, no? Si una persona gran va cada dia a buscar el pa i un dia no hi va, un altre dia no hi va, doncs aquí passa alguna cosa, no? O que aquesta persona està una mica impedida o alguna cosa ha passat. Llavors s'ha de mirar d'esbrinar què ha passat aquí. Llavors ells, aquests, els col·laboradors o les àncores, es posarien d'acord amb servei, ai, trucarien a serveis socials i hi ha una aplicació, hi haurà una aplicació online que també poden dir, pues hem detectat això, que aquesta persona no ve a comprar el pa des de fa tants dies.
Aquí una mica en aquest capítol és on intervé Càritas, en aquest voluntariat. No sé si exactament per fer d'àncores o per fer quin tipus de servei al fons. Quin paper jugarà Càritas i els vostres voluntaris en aquest programa?
Val, una vegada detectada la persona o persones que estan en una solitud que no és desitjada, que no tan sols poden estar malalts, poden també estar sols. Hi ha gent que estan bé a casa seva però que estan sols tota la setmana i no tenen una visita. Una vegada detectats, llavors intervenen els voluntaris de Càritas. A través dels voluntaris que hauran rebut una formació adequada per poder parlar, per poder tractar, per poder fer la seva tasca, a més aquesta formació serà una formació continuada, a través d'aquests voluntaris es farà una visita setmanal, sempre el mateix dia, sempre a la mateixa hora, amb aquesta persona, per, no ho sé, per passar un rato amb ella, per xerrar, per sortir a passejar si fa bon dia, per jugar a cartes, per llegir el diari o per veure la tele i comentar les notícies, simplement. La qüestió és que aquesta persona, almenys un dia a la setmana, tingui una mica de contacte extern. Uh-huh. Aquesta cosa nosaltres ho fem, com he dit abans, ho fem ja als Pins, i la gent ens diuen, home, és molt poc ratet que passeu, perquè, clar, als Pins estem una hora i mitja, però hi ha molta gent. És molt poc ratet el que passeu, diu, però ens va tan bé. Sempre, el dia que no hi anem, per lo que sigui, ens vam trobar a faltar. Uh-huh. Això és molt important.
Ja ho crec que sí. Tot plegat neix del programa social del Pla de Barris i, de fet, també el que s'exposava divendres passat era una mica les dades o les conclusions, el que se n'havia extret d'aquella enquesta porta a porta que es va fer ara fa una colla de setmanes. Molt per sobre, quines són les conclusions principals, quina és la situació del nucli antic en aspectes com aquests que tractem avui, la solitud de persones grans que viuen soles, esclar.
Com va explicar l'altra tècnica, l'Helena, es van recollir una sèrie de dades demogràfiques, no?, i dades de les llars, i es va detectar que hi havia, doncs, diverses llars, moltes, amb persones més grans de 65 anys, que no vol dir que aquestes persones estiguin en risc d'exclusió, però es va veure la necessitat de que hi havia en el nucli antic un tant per cent elevat de població majors de 65, llavors el futur d'aquestes persones doncs, van passant anys i potser n'hi haurà més o menys, però s'havia de fer alguna cosa per atendre aquesta població. I llavors es va idear, bueno, es va pensar el programa Àncora, que ja hi havia un altre programa de Càritas, però era tot plegat venia a reforçar o ampliar més aquesta actuació amb la gent més gran de 65 anys.
Mm-hmm. L'Alfons, quina percepció en té de tot plegat? Vull dir, abans d'aquesta enquesta, abans d'aquest porta a porta, la percepció que a l'escala, al nucli antic, hi ha molta gent que viu sola, a priori hi ha la percepció de que fa falta o fa molta falta aquest servei per a aquesta gent?
Jo crec que sí, que fa falta, no tan sols no contic, perquè el nostre programa de Càritas s'ha juntat ara en Pla de Barris, però el programa de Càritas és extensiu a tota l'escala. A l'escala hi ha moltíssima gent que viu sola. El que passa que, clar, quan parlem de perill d'exclusió, a les famílies salten i diuen que la meva mare, la meva àvia, la meva germana no està en perill d'exclusió i ara que s'ha corregut. Això m'ha passat a mi personalment. Llavors, és més que exclusió, jo diria solitud no desitjada. Hi ha molta gent que treballa, que deixa el seu pare o la seva mare, marxa el dematí a les 7 o les 8 del matí, se'n va i no torna fins al vespre. I aquesta persona que es pot moure, que es fa el dinar, però està sola com la una, no gosa a millor sortir, perquè té una mobilitat bastant reduïda, per lo que sigui. Aquesta persona ha de ser molt trist i molt dur passar-se dies i dies a casa, tot sol, sense rebre la visita de ningú. El nostre programa, a més, el que intenta és, en un futur, fins i tot, a part de la visita setmanal, fer alguna trucada setmanal. Perquè aquesta persona realment se senti important i sàpiga que no està sola. És, jo, per mi, bueno, és molt important aquest tema, perquè realment, si mirem i mirem a prop de casa, tots tenim algú que sabem que està, que es passa hores i hores sol a casa. Mm-hmm.
El matís potser és aquest, no, Lídia? A vegades, quan diguem persones en perill d'exclusió, en fem una muntanya, però potser no ens fixem que molt a prop nostre hi ha algú que pot tenir aquest sentiment, aquest, aquesta solitud.
Sí, sí, totalment d'acord. La solitud és... jo penso que és general. Pot ser que per qualsevol situació de la vida te trobis que tens menys xarxa, no? O menys, o se t'han mort les persones que més directes, o que la vida t'aporta, doncs, en una situació d'estar més sol, més... Llavors, doncs, és molt important el programa perquè la gent gran se trobi més acompanyada o trobi un recolzament a la seva situació diària de solitud, desitjada o no, o que l'hagi portat la situació.
Mm. Explicàveu que fan falta voluntaris i una de les voluntats d'aquest programa Àncora és generar o fer una crida o demanar a qui tingui disponibilitat que s'hi impliqui i que us ajudi a fer aquest acompanyament. Quina és la situació, quines són les necessitats en tot cas del programa?
Doncs necessitem establiments que ja com he comentat abans, ja les primeres impressions és que molta gent, quasi tots els que hem visitat, volen participar, establiments de comerços que facin de detectors o d'àncores, no? Llavors això ho tenim més o menys ja cobert. Però llavors hi ha l'altra part, que és la part del voluntari a Càritas, que és la persona que irà a fer una estona de companyia o una estona de xerrada amb la persona gran, que aquí sí que necessitem algun voluntari, sí.
Uh-huh. Alfons?
Sí, de fet, a més dels comerciants, pensem que hi ha els serveis sanitaris, que són els que tracten directament a les persones. Em comentava l'Olga de Serveis Socials, que deia, diu, és que de vegades ens enterem que algú està sol quan ens truquen del Bernat Jaume, ens diuen que aquesta persona la tornem cap aquí i que en fem. Aleshores, clar, això és un problema real, no l'escala. Ahir, precisament, a TV3 hi va haver un programa i va sortir la figura de l'acompanyant, una persona que anava a acompanyar una senyora una hora a la setmana i que ella no estava encantada. Aleshores, necessitem, per un cantó, els detectors, però sobretot necessitem voluntaris.
Els acompanyants.
Els acompanyants. Aquells acompanyants que no es preocupin, que no es trobaran, que no saben què fer. Al principi estaran acompanyats per algú altre. Els donarem formació, els hi explicarem. És molt important fer una selecció d'acompanyants, perquè tampoc tothom no servim per fer les mateixes coses. Pensem que es necessita confidencialitat, sobretot confidencialitat. Els acompanyants no anem o no anirem a fer tasques domèstiques, anem a fer companyia. O sigui, això és molt important. I aquesta, el fer companyia no vol dir que si un dia hi ha un problema, doncs que li donis un cop de mà. Però si veiem un deteriorament psíquic, un deteriorament físic, o bé que sempre ho trobem tot net i un dia hi anem i comencem a veure brut, bueno, avui dia potser no tenia ganes de netejar, però hi anem un altre dia, aleshores ho posarem, com estem en contactes directes amb serveis socials, ho posarem en contactes amb serveis socials i serveis socials anirà a veure si aquella persona té una necessitat altra que no l'acompanyament per la solitud.
Uh-huh. L'Alfons ha citat una cosa, aquests acompanyants, que no pateixin, que els hi farem formació, que els ajudarem, primer iran acompanyats, llavors potser podran acabar de fer el camí sols. En tema de formació, tinc entès que esteu engegant un cicle de xerrades especialment pensat per a aquests voluntaris, però no només pels voluntaris, sinó que hauria de ser un cicle obert, en definitiva, a tothom. Com s'estructura, què ha de passar en aquest cicle, Lídia?
Des de Pla de Barris s'impulsarà, doncs, un cicle de 4 xerrades durant l'any, que començarem amb una, que és l'atenció centrada en la persona, que ja aprofito per dir que serà el dia 8 de maig. Es publicitarà, però realitzarà el dia 8 de maig i serà la primera de les xerrades o formacions obertes a tothom, encaminades a formar el voluntari, però serà obertes a tot. Es dirà, vull dir, vindran persones expertes que explicaran sistemes de fer o des d'una vessant ja més experta, no? I crec que seria interessant no només pel voluntari, sinó pel resta de la gent.